notícies d'aquí una hora a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest dia es fan els darrers exàmens universitaris per poder fer una L i viure de ple l'estiu. I nosaltres avui volem parlar amb les tres persones que han tingut les millors notes per accedir a la universitat en la convocatòria d'enguany de la selectivitat.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora de programa, aquí tenim totes les lletres, tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Llubí, ara mos toca saber, conèixer quina és la notícia del dia. Sí, per conèixer aquesta notícia, saludem a Maria Pons. Com anem?
Molt bé.
Anem, Celestia Oliver, com
som
estàs?
Som aquí, bé.
I avui també ja arriba en Eugenia Sanpedro.
Què tal? Bon dia.
Molt bé.
Bones tardes.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molta calor.
Pot dir bon dia, perquè fa sol.
Sí.
Diuen bon dia tot el dia.
No, és terrible, fa molta calor.
Sí, has arribat bé, però...
Sí, sí, però sempre venc amb autobús i l'autobús me deixa allà baix, just davant la platja. Ah, sí? I és insuportable. Ah. O sigui,
aquest trosset.
No hi ha ningú.
Ara sabia si dubtaves entre aquest equip fent cafè o abans de la ràdio.
No, jo soc de ràdio, no m'esperis a la platja. Menys en aquesta hora.
Exacte, ara mateix, sí, tothom agafa refugi, agafa ombra, sí, perquè són les hores fortes de sol, però bé, nosaltres aprofitarem aquesta notícia del dia per parlar de selectivitat. La setmana passada se va fer un acte consolat amb la presidenta i el conseller per donar a conèixer quines han estat les notes millors, les persones que les han tretes. No sé si ho vareu veure, si vos va recordar el vostre moment de fer selectivitat.
Jo ho vaig passar molt malament, no sé vosaltres, però...
Jo ho record cada any, però vaja, que també ho tenc una mica així borrosa. Perquè ja queda enrere.
Queda enrere, sí. Ja fa anys, però bé.
Ja no sé què vaig treure de què millor nota ni de què pitjor nota.
Però sí, bé, són moments sí, que tothom se'n recorda, però... no? De què va fer, de com hi va anar, de on la va fer,
sí,
amb qui va estar...
Sí. Sí.
Qui el va acompanyar.
Aquells sí, tres dies intensos.
Sí, de matí a hora baixa, sí, fent exàmens i venc a escriure a mà. Sí. Ara ja no sé si és a mà,
sí,
però...
Sí. Ara ho demanarem. Però diria que sí. Tu, Eugenia, la vas fer?
No, no la vaig fer.
No. Idò, mira, un tràngol que t'has estalviat.
Sí.
Però, realment, és un pas important aquesta de fer la selectivitat i nosaltres en volem parlar, com vos dèiem, amb els tres millors alumnes d'enguany.
Salimos del colegio y me las di de profesor. Improvisé un examen, miré al retrovisor. El huevo, la gallina, pregunté qué fue primero. El niño dijo el pollo, así de claro le sus huevos. Ojo en el recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale.
I dels mallorquins, Carlos Fuentes, que ha estudiat al Col·legi Lluís Vives de Palma, i Cristina Lledó, a l'Institut Joan Alcover, han estat el segon i tercer millors alumnes a la selectivitat d'enguany, amb un atenció 9,76 i 9,69 respectivament.
Això vol dir que quasi treuen 10 de tot.
Sí, aquí no hi arribàrem. Bé, jo no hi vaig arribar.
Jo vaig fer un 9, però damunt 14, clar, no el mateix.
Bé, està bé. I d'ahir avui volen saber precisament les seves impressions d'aquesta selectivitat d'enguany, d'ell dos.
Després de molts anys veient la selectivitat com una experiència superimportant i que em feia molta por, vaig tenir, francament, bones impressions, perquè era simplement anar a demostrar el que havia après durant els dos cursos de batxillerat i acabar amb aquesta etapa.
Sobretot durant el primer dia, el edifici en el que jo hacía mis exámenes, el Jovellanos, me pareció impresionante e incluso imponente. También fue muy guay ver a otros alumnos y personas de mi edad hablar de los mismos filósofos, poetas e incluso operaciones matemáticas. Los nervios podían respirarse en el aire. Y en mi caso no eran nervios de miedo, eran nervios de determinación. Yo ya lo había hecho todo. Que viniera lo que tuviera que venir. Los profesores, además, al menos en mi clase y sorprendentemente, me parecieron amigables e incluso maternales.
Quina crònica que ens ha fet aquí.
Sí, són detallats.
Sabeu que va estudiar la crònica i mos l'ha feta.
No, se sap bé.
I na Cristina, en Carlos Fuentes de Lluís Vives i na Cristina Lledó de Joan Alcove.
I després d'aquestes bones impressions, com us explicaven, volen saber com es varen preparar la selectivitat.
Durant les dues setmanes prèvies a selectivitat la vaig estar preparant molt, però realment crec que la preparació més important és l'estudi que vaig anar fent durant tot el curs de segon de batxillerat.
Respecto a la preparació de la selectivitat, sí, me la preparé mucho. Y no hablamos de días o semanas. Estamos hablando de un proceso que comenzó al principio de segundo de bachillerato e incluso el verano anterior a segundo de bachillerato. Digo esto porque al final del primero de bachillerato, mi profesor de matemáticas nos dio a todos unos ejercicios para que practicáramos en verano. Yo, mi primer impulso fue pasar de ellos, como cualquier alumno. Pero decidí ponerme a hacerlos. Y lo agradecí. Matemáticas se volvió una asignatura compleja y que requería mucha comprensión en segundo de bachillerato. Con esto no quiero decir que sea difícil, que lo es. Quiero decir que necesitas práctica. Es una cuestión de mucha práctica. Mi profesor nos lo repetía cada día. Su lema era: hay infinitos ejercicios de matemáticas. Practica todo lo que puedas. Hay que saber hacer los ejercicios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hablo de las matemáticas porque considero que es de las asignaturas más complejas para el bachillerato social. Para el resto, fue una cuestión de estudiar todos los días o todos los fines de semana. Poco a poco y llevándolas al día, nunca dejándolo todo para el último día. Es una cuestión de disciplina, no de resistencia en las horas antes del examen. Así que sí, definitivamente me preparé mucho a la selectividad. Pero no es un tema de inteligencia, es un tema de disciplina y de hacer lo que uno tiene que hacer.
I doncs, sí, disciplina, com ho ha dit en Carlos,
bon
important.
Lema, fer allò que un ha de fer.
Sí, sí. S'ha de fer així, perquè si no, no se treu un... Que ha tret en Carlos un 9,69... No, un 9,76.
9,76. Segona millor
sobre
nota 10, de Balears.
Perquè després hi ha l'altra, la mitjana, que se fa sobre 14, no és verara. Aquesta sobre 10.
I don Carlos m'ho ha fet una gran explicació d'aquest procés que ell va viure.
Com si hagués fet una redacció.
Sí, una persona totalment preparada per el que hem pogut escoltar, que eren, recordem, en Carlos Fuentes i na Cristina Lledó, segona i tercera millor nota de la selectivitat d'enguany. Però volen saber de quines assignatures han tret les millors notes.
l'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
Respecto a mis mejores notas de la selectividad, en lengua castellana, matemáticas aplicadas en las ciencias sociales e historia de la filosofía, conseguí un 10. Y por ello, doy gracias a mi profesora de lengua castellana, Laura Rajoy, a mi profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Berto Tomás, i a mi professor d'Història de la Filosofia, Gori Bullosa.
Idò, i aquestes han estat les millors notes que han entrat.
Anglès, matemàtiques, filosofia, i castellà, matemàtiques, filosofia. Coincideixen tots dos. Matemàtiques, filosofia i llengües, clar, són bons en tot.
Sí, però bé, anem a escoltar...
Lletres i ciències, sí,
qui pogués. Té...
Anem a escoltar quines no han estat tan bones, perquè no han de dir dolentes ni
no.
pitjors, perquè, però no han estat tan bones.
No han fet un 10, bàsicament.
Exacte, sentim.
Respecto a aquellos exámenes que no me fueron tan bien, puedo mencionar catalán, que saqué un 8, probablemente por mis faltas de ortografía, y economía, que saqué un 8,4.
L'examen que me va anar millor va ser anglès, seguit de bastant a prop per matemàtiques del social i per història de la filosofia.
Aquí la Cristina ha repetit ses clients amb millor.
Ah, clar, sí. Jo dic que sí.
I pitjor, sí. En Carlos m'ha dit català i economia són ses que ha tret més mala nota que ha tret un 8. Potser la seva mala nota és un 8 i un 8 i busques.
Ara ho tindrà mal de fer per recuperar estall de...
De na Cristina, de quines assignatures li havia anat.
Sí.
Bé, no havia tret tan excel·lent.
Però vaja, clar, la nota no tan bona d'en Carlos ha estat un 8,4. Atenció, atenció. Bé, amb aquestes notasses també volen saber en quina nota han acabat batxillerat.
Acabé batxillerato con un 10 de media. Conseguí un 9,76 en la fase general de la selectividad y después, teniendo en cuenta las ponderaciones y la fase voluntaria, conseguí un 13,53.
Vaig acabar el batxillerat amb un 10 de mitjana i en els exàmens de la fase general de selectivitat vaig obtenir un 9,27.
Doncs aquestes són les super, super, super mitjanes i notasses d'Anna Cristina i d'en Carlos.
Increïble, sí. Però amb tot això, mos demanam a veure'm
que
estudiaran aquests al·lots amb aquestes notasses.
Estudiaré matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Quiero estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid.
Na Cristina estudiarà matemàtiques a l'Universitat Politècnica de Catalunya. Matemàtiques, que és una carrera que té molta demanda i també una nota de tall molt elevada, però clar, na Cristina amb això no tindrà problema.
M'ha de passar pena, no?
I en Carles ha dit que estudiaria dret a Madrid, per tant, poden elegir, poden triar quins són els estudis, perquè s'ho mereixen amb aquesta feinada que han fet i per això són excel·lents en les seves notes i també en la seva disciplina. Hem pogut parlar amb Cristina Lledó i en Carlos Fuentes, mos han enviat aquestes notes d'àudio per explicar-nos la seva experiència a selectivitat, quines han estat les assignatures que els han anat millor, quines no tan bé, però en tot cas, alumnes excel·lents, excel·lents, com també ho ha estat la nostra següent convidada, que ha tret la millor nota de totes les Illes Balears. És menorquina, ella nom Teresa Comelles, ha cursat a l'Institut Josep Maria Cuadrado a Ciutadella i ha obtingut una nota de 9,878. Ja la podem saludar. Teresa, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé.
Com va això?
I enhorabona.
Sí, sobretot.
Gràcies.
Primer de tot.
Passaràs un bon estiu, Teresa?
Sí, sí.
Què fas ara, per exemple? Ja vas a la mà? Has deixat un poc els llibres o així tot? Els tens encara presents?
Bueno, llegir m'agrada. No ho abandono.
No, clar que no.
Què llegeixes ara, per exemple? Quina lectura tens?
Bueno, novel·la, així.
Més Stephen King.
Ara mateix?
Sí.
Ara mateix estic llegint en Eduardo Mendoza. Però...
Que bé. Quin llibre llegeixes d'Eduardo Mendoza?
El misteri de la cripta embrujada.
Que bé. Doncs, sí. Teresa, com dèiem, ha estat la millor nota de les Balears. Teresa, quan t'ho varen dir, què vares pensar, què vares sentir?
Bueno, no ho sé, no m'ho vaig, no vaig acabar de creure, no ho sé. Era raro.
Clar, perquè supos que ets un alumne excel·lent, has tret batxillerat amb molt bona nota, però clar, després sí. Un no sap com investir, com serà després la pau, no?
Sí. Uh-huh.
Quina nota havies tret de batxillerat?
De mitja de batxiller tenia un 9,85.
9,85.
Uh-huh. Sí.
Quina assignatura te va anar més bé, tu? Ara en parlàvem amb en Carlos i en Cristina. I en el teu cas, quina és la que te va anar més bé?
Com, a selectivitat?
Sí.
La que vaig sortir més contenta, curiosament, va ser castellà, que és la que vaig treure pitjor nota. Vull dir que, no ho sé. Vaja.
Mm-hmm. Aquestes coses a vegades passen.
Sí, 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 la percepció.
Sí.
La percepció falla. Mm-hmm.
I que vas treure un 10 de tot, manco de qual que
sigui. Vaig treure un 10 a tot, manco castellà, un 9,6.
Va. 9,6.
I tot l'altre un 10.
Se nota més baixa, 9,6.
Sí. Sí.
Què vols estudiar?
Física i matemàtiques.
Física i matemàtiques.
També, mira, com la teva companya, sí. La Cristina, que també ens ha dit que estudiarà matemàtiques a la Universitat Politècnica.
O on ho estudiaràs?
De Catalunya, tu, Teresa?
A Cantàbria, la Universitat de Cantàbria.
Uh-huh. Molt bé, ja, òbviament té en plaça, no ho dubtam.
Bueno, fins dilluns no ho sé cert, però supos que sí.
Supos que ja podran que sí.
I ja fent les maletes pràcticament bé, encara ha de passar l'estiu, però...
Bé, i queda l'estiu encara, sí. Uh-huh.
Sí. I vas poder passar un bon Sant Joan, tu, aquest de Ciutadella, perquè, clar, ja havíeu fet els exàmens, en guany van ser prou prest.
Sí, sí, sí. Sí, vaig passar Sant Joan molt bé, molt tranquil·la, molt satisfeta, i vaig poder fer tot.
Clar, ja sabies la nota per Sant Joan o encara no?
Sí, ja sabia la nota, però encara no sabia que havia estat la millor de Balears.
Clar, mm-hmm. Això quan, ho vas saber fa poquet?
Sí, fa un parell de setmanes.
Que te varen cridar i te varen dir Teresa, vol venir a Palma.
Sí, exacte.
Va ser així, sí? I aquí vas venir, te varen acompanyar qualcú?
Sí, m'ho va acompanyar.
Uh-huh. Clar, ta mare deu estar supercontenta.
Sí.
Què diu ta mare de tot plegat?
No res, estan molt contents, però jo crec que tampoc no ho acaben d'assimilar.
Com ho heu celebrat familiarment? Si heu fet qualque dinar, qualque sopar, qualque celebració?
No ho hem celebrat, no.
Clar, hi va haver aquest acte de la presidenta Proens, que vos va rebre en els millors estudiants. Tu, evidentment, t'hi vèrem, i de fet hi vas fer unes paraules.
Sí.
De fet, van reivindicar l'escola pública, l'ensenyament públic, gratuït i també en català, no, Rebeca, Teresa?
Sí.
Com te vas preparar aquest discurs?
El vaig preparar el dia d'abans perquè m'havien telefonat un parell de dies antes i m'ho van dir que com que havia estat la millor havia de fer un petit parlament de 2 o 3 minuts i jo el dia d'abans, bueno, el dimecres, abans d'anar a Palma, me vaig preparar i vaig pensar un poc havia de dir.
Molt bé. I t'ho vas escriure també, no?
Sí.
Vas venir tota sola de Menorca o també hi havia altres persones, millor notes de Menorca?
Bueno, a Palma van agafar no van agafar les 20 millors notes de Balears, diguéssim, van agafar les 10 millors de Mallorca, les 4 millors de Menorca, les 5 millors d'Eivissa i la millor de Formentera. Uh-huh. Vull dir que realment de Menorca havia agafat els 4 millors.
Els 4 millors. N'hi
va haver un que no... Uh-huh. Sí.
Digues, perdona.
N'hi va haver un que no va poder venir, però els altres 13 que hi van anar tots.
Les coneixies?
No. Bueno, a un el coneixia de vista, perquè és de Ciutadella, però no els coneixia com a tal.
No, del teu institut només has estat tu.
Sí. Uh-huh.
Clar, si els teves professores, els teus professors, què te diuen, Teresa?
Sí. Bueno, estan molt contents, també. Bueno, doncs, enhorabona per tota la feina feta i els resultats.
Uh-huh. I te vas haver de preparar d'una manera més específica selectivitat o és una feina que consentíem ara a través d'Anna Cristina i d'en Carlos, que els han sentit abans? És una preparació de tot el curs, de tot l'any, que fins i tot comença abans de començar el darrer curs de batxillerat.
Sí, no, és tot el curs. Realment, te donen 3 setmanes per preparar-se l'activitat, no? Abans, entre que acabes classe i això,
però aquelles tres setmanes realment és només repassar, perquè tota la feina ja la tens feta.
Clar. Tu havies estat deu de tot, també, batxillerat?
Segon, sí.
A segon, sí. A primer, no?
Sí. A primer, no, però a segon, sí.
A primer, vas treure un 9, a primer.
A primer vaig treure un 9 i un 8.
Un A.
Me va...
Uau. Has estudiat tot l'any, però... has hagut de posar molt de coses o també has tingut temps per fer vida social i per fer altres coses?
No, he tingut temps per fer vida. Sí que he estudiat bastant, però no m'he llevat de viure i de sortir i de fer coses.
Uh-huh. És a dir, que ets una persona ben estructurada i t'agrada tenir-ho tot planificat, perquè m'imagino que a part de saber molt també tard de saber organitzar.
Clar, al final... Per poder compaginar bé l'estudiar amb el resto de coses és organització, perquè es pot i no hi ha cap problema.
Uh-huh. Clar, disciplina i organització. Mm.
Teresa, tu deies que sempre has estudiat una escola pública, és així?
Sí, uh-huh. Sí.
I reivindicaves això, no?, en el teu discurs. Per què?
Sí, perquè, bueno, jo trobo que, clar, fa molts anys que tothom pot estudiar a Espanya, que no hi ha barreres i que l'educació està garantida per tothom. I clar, com que fa tants anys ara ja, troc que ho tenim molt interioritzat i tabada no ho agraïm prou o no ho aprofitem prou, no? Uh-huh. I és en donar-se en compte de que perquè l'escola sigui obligatòria per tothom fins als 16 anys i no hagis de pagar per anar-hi i a més ho puguis fer en la teva llengua materna, han hagut de lluitar moltíssimes persones que a vegades van sacrificar tota la seva vida i no van veure resultats, i nosaltres hem viscut aquests resultats sense haver de sacrificar res, no? I és aquest agraïment, aquest dir, ostres, tot el que ha costat i jo ho estic aprofitant sense haver de lluitar, sense haver de fer res només per ser aquí, no? I és un poc estar agraïda, sobretot.
Teresa, i d'enhorabona, sobretot.
Gràcies.
Gràcies per atendre'm-vos, que passis molt bon estiu i que vagi molt bé aquests estudis de matemàtiques. Ja t'has pensat un poc què t'agradaria fer en el futur de professió?
No, ara vaig a veure, la carrera que tal, i després ja veurem.
Uh-huh. Exacte. Matemàtiques i física, has dit, doble grau.
Sí, doble grau,
és un doble grau. A Cantàbria, mira, allà estarà més fresqueta.
Sí, no sé. Sí.
I d'enhorabona, Teresa Comelles, la millor nota.
Que passis
gràcies.
Bon estiu bon i que estiu. Comenci bé aquest primer curs, que clar, les lletres majúscules, no?
Sí.
Matemàtica i física.
Segur que li anirà molt bé, Teresa. Una ferrada, moltes gràcies.
Gràcies,
adéu. I d'Anna Teresa Comelles, millor nota, 9,878. De fet, ha tret tot 10, manco una assignatura. Mm. Aquestes són les notes de na Teresa. Ara hem de fer una pausa i Eugènia xerrant de cine.
Vinga.
Au, idò.
Cuidado en el recreo, pórtate bien, habrá quien quiera darte una lección, tú olvídale. Paramos junto a un río a la merienda, ni miró, con su estómago vacío debe de pensar mejor. Perdí la calma y tiré a la porra el pan del día, para el patito feo como él quería. Veo que te sabes la lección, diviértete. No aprendamos...
Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar.
Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Conseqüències d'una exposició prolongada al sol. Quan passam moltes hores al sol, sense la protecció adequada, la pell i la resta de l'organisme se'n poden ressentir. Per això la prevenció és tan important. L'exposició continuada a raigs ultraviolats, i no ultraviolates, com sovint sentim dir, poden tenir conseqüències diverses. La més coneguda són les cremades solars. Quantes vegades no han sentit dir «pareix una gamba»? Aquesta expressió fa referència, precisament, a la vermellor que provoquen les cremades. Però els efectes no acaben aquí. L'envelliment prematur de la pell també n'és una altra conseqüència, a més del dany ocular, que pot ser menys visible. Si no ens protegim bé els ulls, hi ha una conseqüència que ens preocupa especialment: el càncer de pell. Per tot això, cal aplicar i escampar bé la crema protectora, seguint escrupolosament, amb O, les indicacions dels especialistes. I terme explicat. Terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
Eugènia, te tornem a saludar. Avui per parlar d'una pel·lícula, però que no està en el cinema, sinó que sí. Ja la poden trobar a les plataformes. Eh?
Sí, 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 sí. A Filmin, concretament. Jo la vaig veure a Filmin.
A Movistar també.
A Movistar també, jo. Sí.
Que ara ja l'han mollada. Arriba un moment que la mollen i diferents plataformes.
Sí.
Jo també ja la vaig poder veure ahir i, Déu meu.
Ja.
Quin
crec
drama.
Que és el primer programa que et seran d'una pel·li que me'ls fa tanta pena.
Sí.
Perquè al final és una història real que va afectar moltíssima gent, ja no només veïnats, sinó, no sé, és història de Catalunya.
Uh-huh.
I, bueno, a dia d'avui s'enxerra i 26 anys després s'ha pogut fer la pel·lícula sobre aquesta història real.
26 anys han passat d'aquells fets. És un succeït que va passar a unes muntanyes a Catalunya.
Sí.
Que, bé, doncs hi va haver un problema que ara vos anirem explicant i que ara s'explica en el cinema amb una òpera prima del director d'aquesta pel·lícula.
Sí, 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 el director... És la primera pel·lícula que ha dirigit i és en Fernando Trullols, amb un guió de Daniel Schleif, que està basat en el llibre del meteoròleg Jordi Cruz. I la pel·lícula és Balandrau ben salvatge.
Balandrau ben salvatge és el títol i aquest és el tràiler.
Bon Nadal!
Bon Nadal!
Germanet, bon Nadal. I això vol dir...
Si et vols casar amb mi...
Posem el balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Corre, 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 corre!
Corre. I de ser Eugènia ja. Són d'aquelles pel·lícules de muntanya. De sí. fet, jo n'he vist qualcuna, perquè hi ha un cicle de cinema de muntanya aquí.
Aquí a Mallorca, sí, que... se mostra de cinema de muntanya. Exacte. Sí, a Cine Ciutat feien sa inauguració.
Mm, i té sempre moltes persones que la segueixen. Hi ha molta gent sí. aficionada en el cinema de muntanya.
Sí, 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 sí.
I aquesta seria una pel·lícula perfecta.
Sí, jo no sé si l'han posat, perquè aquesta pel·lícula se va estrenar dia 20 de febrer en els cines. I no. això sol ser no novembre, sé. Pantura l'estrenarà, no ho sé.
Pantura anirà a l'edició sí. d'enguany.
Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Però, bueno, vull xerrar d'aquesta pel·lícula perquè a mi personalment m'ha agradat molt. La pel·lícula reconstrueix una història real que molts recordareu, que és la tragèdia de Balandrau, la pitjor tempesta de la història dels Pirineus catalans, i va passar el 30 de desembre de l'any 2000 i varen morir 9 excursionistes. Com bé hem dit abans, és un fet que va marcar tota una generació de muntanyers i que, bueno, 26 anys després ha arribat a la gran pantalla. I la veritat és que jo crec que ha funcionat molt bé, sense anar més enfora, és una pel·lícula que a mi m'ha fet molt de pena no estrenar a Cine Ciutat, perquè en el final bueno, és el cinema que mos pega molt de prop, el cinema català, i té un repartiment que ho ha fet molt bé, i en el final és una òpera prima, i això m'ha fet molta pena, però bueno, en el final sabeu que és molt difícil poder entrar en tot el que mos agrada. És una pel·lícula que normalment crec que la fan els americans, no? Aquest tipus de cine, i però sí. bueno, al final és una pel·lícula catalana que s'ha atrevit amb un repte tècnic brutal i també emocional, que de fet ara quan venia de camí estava escoltant un podcast on el director contava pues, que al final va ser sobretot un repte emocional perquè... Bueno, en el final, aquesta història, com bé hem dit, pues, li va agafar molt de prop en el director, ja no només... O sigui, no expressament perquè s'hagués mort algun familiar, sinó en el final és un... Tot sempre, hi havia connexions, no?, amb tothom d'aquesta tragèdia. I he sentit que abans de rodar va fer una excursió amb els seus amics i li va dur flors en els morts. I
va anar a Baladrau, idò, sí. que és aquesta muntanya, que tampoc no... És alta,
no
és... però no és de les més altes.
No, de fet,
2500,
és...
Sí.
De fet, és una muntanya, deia, molt senzilla i que fins i tot pugen les vaques. I... O sigui, que és una excursió que pot fer tothom. El que passa és que aquest dia, el dia 30 de desembre de 2000, se van juntar totes les coses que fan que hi hagi una tragèdia, que és que justament durant els dies de Nadal havia fet molta neu, i hi havia com uns 6 metres de neu, i de sobte se va formar un torb, que és el que se diu quan existeix això, que és com una espècie d'un vent molt fort que el que fa és aixecar tota aquesta neu, i si tu ets una persona que estàs per allà, tot aquest vent tan fort, tan congelat, se sent com si t'estiguessin pegant cada segon amb una pala en neu. I clar, contava que la gent en el final, quan ha viscut això, jo ha pogut contar, compten aquesta sensació com està... com si fos una rentadora, que no saps on estàs, que de sota te perds, que no pots caminar ni un segon, que perds... no sents res. Uh-huh. Estàs molt perdut i no veus a mig metre de distància. Uh-huh. I a sobre baixa la temperatura com a 20 graus. Per tant, és impossible. De fet, no pots ni caminar.
El tipus de vent, sí. el nom que té Torb. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ja em dic això. Clar,
sí,
són com a fuetades de gel.
I ho resol molt bé a nivell tècnic, la pel·lícula.
És que a mi m'ha impressionat molt.
No ha de ser fàcil fer-ho.
No. I... És que, de veure, jo... la seqüència on se veu, no és cap tipus d'espoiler perquè surt en el tràiler, que comença la tempesta, jo crec que està superben filmat perquè, a més... no sé si és així, però a mi em dona la sensació que des de direcció se va dir que s'havia de rodar aquesta seqüència una mica de manera real, és a dir, respectant els temps d'estor, perquè jo no sé realment què pot durar això, però a la pel·li dura com a 20 minuts i són uns planos com molt tancats on tu estàs veient tot el temps l'angoixa dels personatges que no poden fer absolutament res i l'únic que fan és intentar fer pinya.
Exacte. És terrible. Que cap d'ells...
Vosaltres que l'heu vista, és molt angoixant. És a dir,
sí. Aquest moment, bueno, en realitat tota la pel·lícula.
Tota la pel·lícula. Sí. És un drama. És de plorar. Sí. I a més, la banda sonora encara fa plorar més.
Sí, està molt bé,
Sí, drama absolut. A més, no només per moment de muntanya, que de Eugènia, que està molt ben resolt a nivell tècnic i el moment que ho passen tan malament, sinó també el moment del lloc, allà on fan l'acampada, els bombers, tota la implicació de totes les persones de redol que van allà a fer de voluntaris per trobar aquests excursionistes, els dies que passa la gent a la muntanya, l'esforç de totes aquelles persones que van allà. I no només això, sinó el tema dels familiars. Això és duríssim, perquè posen tots els familiars dins una sala, d'un pavelló...
Sí, no saben què és realment. Sense ànima, molt fred, on va arribant, diguéssim, el que és el cap de l'equip d'investigació i de recerca, i va entrant durant la pel·li a dir, mira, han trobat això, no ho han trobat, tal i clar.
I cada vegada que entra...
Totes les famílies, que són els de totes les famílies, perquè se van perdre nou excursionistes, estan allà patint també si la notícia que arribes per ells o no.
És una angoixa, això de ser un moment. Sí. A més, un lloc inhòspit, que no és que teva, que... Sí que és veritat que ho comparteixes amb la resta de familiars, que tots estàu en la mateixa sensació i sentiment, però, clar, perdre un fill o una filla...
Sí, i a més és un doble dol, perquè en el final eren quatre amics, el grup aquest, perquè després, o sigui, se van perdre nou excursionistes, però hi havia un grupet de quatre...
De cinc.
De cinc, sí, és veritat. I sí, o sigui, terrible.
Terrible. I el protagonista, el Navarro Cervantes,
que ho fa superbé.
Que ho fa beníssim, i que jo, sense barba, t'he dit que no el coneixia. Aquest toc me sona molt.
Sí.
El Navarro Cervantes, s'ha llevat la barba, ho fa superbé.
Ho fa molt bé.
Ina Bruna Cusi
de 1993, sí.
Que és l'actriu protagonista i molt creïbles tots els actors, totes les actrius, però tampoc no ha de ser fàcil trobar-se en aquesta situació i interpretar-ho, perquè a més, clar, són tot molt efectes especials, per tant, ho fan molt bé.
Sí, degués ser un rodatge complicat. La veritat. Hi ha una seqüència també que és ja cap en el final, que ell està patint molt i que pareix que no arriba mai l'ajuda. És horrorós. Mm. Està molt ben filmat i també molt ben muntat.
I també històries humanes, no? Perquè hi ha els bombers que són, que encara són... Bé, de fet, el bomber que és com a l'heroi de la pel·lícula va morir crec que l'any passat, la pel·lícula ho diu, i que era un senyor d'aquest de la muntanya, de tota la vida, que coneixia tots els racons i que se va esmerar fins que va trobar, fins que va aconseguir el seu objectiu i va estar allà lluitant i lluitant amb el seu fill. Que com eduques a un fill tan jove en la tragèdia, en un moment tan conflictiu d'haver de trobar persones a la muntanya, vives o mortes.
Ja, ha de ser molt dur. També escoltava com el director contava que hi ha una xarxa molt, molt grossa de tots els muntanyes, de la gent que fa muntanya, que li agrada molt la muntanya i fer excursions i tal, que quan algú rep una notícia o un avís de que s'ha perdut una persona, siguis d'on siguis, si tu ets fanàtic i te fa moure-te perquè coneixes el que pot passar i saps que hi haurà familiars que agrairan molt la teva ajuda i ho explicava també que és un fenomen fascinant que li va cridar molta atenció i també és un dels nuclis, diguéssim, que li va fer moure-se a fer aquesta pel·lícula.
I de ser una pel·lícula per plorar un poc, ho veu poc molt.
Sí.
Si voleu plorar i sentir sensació de fred aquests dies que fa tanta calor, vos posava a vostra a mirar-la.
I cinema en català, que això és molt important, per cert, que quan jo la vaig veure, jo sabia que estava en català, però la plataforma tot d'una te la posa doblada.
Sí, has de cercar la versió original.
Sí.
Sí, això no sé per què ho fan, perquè... Si tu estàs avasat a mirar pel·lícules en versió original, encara que siguin en l'idioma que siguin, és raro que moltes vegades, per defecte, te posi la versió que no és original, perquè d'aquí som, la miram en original, en aquest cas mos és més fàcil. Però sí, la teniu a les plataformes i se diu Balandrau, el vent salvatge, vent salvatge.
Sí.
i és d'enguany aquesta pel·lícula. Que ara que parlàvem de cinema, Eugènia també diu, hòstia, ara estic mirant una sèrie que me té un pot també cor presa.
Sí.
Quina sèrie
és? Sí, és que ara no sé si té la traducció en català. Jo, quan va començar tota la promo, tinc la sensació de que vaig veure que se deia Revelejant, però justament ahir ho xerrava i m'ho van corregir. Per tant, no sé si se diu Revelear o Revelejant.
Sí, Revelejar.
Sí. Uh-huh. El cas és que la història, bueno, jo vaig pel tercer capítol, però és una sèrie d'HBO, que això està superbé, o sigui, és la segona sèrie, si no m'equivoc, d'HBO catalana. La primera va ser...
Ambientada a Barcelona, aquesta?
Sí, la primera va ser de Letizia Dolera, la de Pubertat.
Ahà.
Per tant, estan apostant les plataformes, per no dir una de les millors plataformes d'Espanya,
i que tenen
després de Filmin.
Sí. per I que tenen molt de pressupost.
Sí, i sí. I, bueno, la història molt mostra una família que pateix una sèrie de conseqüències arrel de tota la bimbolla aquesta de...
especulativa.
Urbanística, immobiliari del Raval.
Del barri del Raval de Barcelona. Sí, és una família tota sa vida del barri, que tenen un restaurant d'aquest que dius jo vull anar a menjar allà, per favor, que aquesta senyora me faci un calamars, que mama... És que veus aquella cuina tan casolana,
tot molt casolà,
tan ben feta...
I en tant d'amor cap a... cap a tot, cap a lo que fan.
Que te promet que el que m'ha fet més ganes d'aquesta sèrie és poder anar a menjar allà i poder veure aquell espai amb les estovalles blanques, però un restaurant d'aquest de tota la vida que hi fan feina els pares, els fills i tothom, un negoci familiar. Però, clar, de cop l'edifici se ven i comença a haver-hi problemes, volen fer un hotel... Sí. I, de fet, sabeu que és una història de veres, que va passar de veres, d'aquest restaurant que se diu Can Mosques.
Can Mosques, sí.
A la sèrie. De veres, no sé si va ser de Can Mosques. Eh?
Però, bueno, que està molt bé i a més, és molt curteta, són com a 6 capítols, crec. O set. I no sé, està superbé muntada.
Sí, és molt frenètica.
Sí, jo no sé si tu has vist la de Bear, la de Jeremy Allen White.
Exacte.
Perquè la realització és una mica semblant. Sé que no té res a veure una història amb l'altra, però al final són com a dos personatges principals que estan envoltats de tota la rapidesa de lo que és estar dins una cuina. Hi ha un munt de zoom, totes tens cap als personatges que te fan com estar més en tensió. I ser allà mateix, no sé, està molt, molt ben realitzada.
És vera, si això de la cuina, és vera que...
Està inspirat, veig, ara, sobre la història de Can Lluís.
Can Lluís Xavier.
Restaurant del Raval, en què en Pol Rodríguez,
que és el director,
la família d'ell va regentar durant dècades aquest restaurant històric Can Lluís del Raval, i que va patir la pressió immobiliària del Raval.
Pues mira.
I doncs, és basat en un fet real, també, com Baladrau. Si dues històries reals, ara duites en el cine, una en sèrie, l'altra en pel·lícula, que si voleu patir un pot també, perquè Revelejar també patireu, perquè les coses que arriben a fer els fills il·legals i desastres per salvar el restaurant, també és com...
Ja. Està passat de rosca tot.
Pobre gent.
I vos heu fet ja el programa de l'Atlàntida?
Sí.
La vostra programació personal, sí? Molt bé. Avui justament han arribat les invitacions de l'inauguració i la cloenda.
Sí, exacte, l'he rebut. I moltes coses, eh? Anem parlant en el programa, de fet, cada setmana intentem entrevistar qualcú.
Ah, molt bé.
Sobretot cineastes que presenten pel·lícules d'aquí.
Justament, avui hem hagut d'obrir una altra sessió a Cine Ciutat per 3.000 al mes. Una pel·lícula de Talent Balear, que la primera sessió se va omplir, i justament avui hem hagut d'obrir una altra sessió.
Sí. Que bé. I és un curtmetratge o un
llargmetratge? No, és un llargmetratge. És aquell perruquer, pot ser? Sí. Manuel Cortés.
És aquesta.
Sí,
un perruquer que, a més, diuen que és el perruquer d'en Cristiano Ronaldo, no?
Sí, de molta gent famosa. Sí. Que té la perruqueria
a la Violeta.
Sí. Pues sí, hem hagut d'obrir un altre pas, eh? Me fa gana, la veritat.
Sí, jo també tinc curiositat de veure aquesta pel·lícula, que això està ambientada amb aquest perruquer que s'ha fet superfamós, que és el perruquer de futbolistes i de gent així superconeguda.
Sí.
I li han fet aquesta pel·lícula.
Que bé.
No, anirem repassant.
Sí. Res, com a anècdota, a Cine Ciutat hem instal·lat una màquina de crispetes.
Ho he vist. Ah, mira.
Duíem molt d'anys sense tenir-ne.
Era ara.
Sí, i mos fa una il·lusió, perquè a més segurament arribarem a Atlàntida. Atlàntida sempre és aquest festival que mos fa... fer-ho tot de pressa per arribar a punt. L'any passat va ser amb el projector 4K i enguany ens la màquina de crispetes.
I d'ara, fantàstic, ja sabeu que podreu, si sí, no, per sí. La setmana que ve a l'altra.
Sí, estem fent proves.
Ja la poseu en marxa, menys sí. Si són bones. I d'ara, Eugènia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tenim pel·lícules i, sí. I feina.
I sèries.
Per veure i sèries i de tot. Gràcies, fins la setmana que ve.
Tres ràdios participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara vos hem de comentar que aquest divendres l'artista Júlia Valle actuarà al Festival de Jazz i Mas al Port d'Andratx.
I així sona Júlia Valle, que participa en aquest festival Jazz i Mas del Port d'Andratx. Es tracta de la 8a edició d'aquest cicle de concerts, que és una proposta cultural i musical que té lloc a Studio Veil al Port d'Andratx des del 2019. La reconeguda contrabaixista i compositora Júlia Valle donarà el sus en el concert a les 9 del vespre, juntament aquest divendres amb dos també talentosos músics joves, Vial Harper i Andrea González.
I nosaltres volem parlar-ne a Júlia Valle. Júlia, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Hola, Margarida, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Júlia. Moltes ganes de conversar amb tu d'aquest concert i també des llibre, perquè has fet un llibre,
sí.
Cerebro en
Equipo, sí.
I també el presentaràs
sí,
entre anys.
Sí, sí. I també ho presento en aquest espai meravellós, l'Estudi Whale, el dia 11, o sigui, el dissabte.
Que bé. És a dir, que tenim jornada doble, concert i presentació, perquè, clar, tu també estudies la música des del punt de vista de la neurociència, no, Júlia?
Bueno, la realitat és que jo vaig estudiar la neurociència, vaig fer un màster en neuromúsica, neurociència aplicada al so, etcètera, etcètera, però la meva finalitat no era tant desenvolupar un discurs de l'efecte que fa la música al sistema nerviós, perquè això ja és algo que s'ha estudiat molt, s'ha treballat molt. El meu discurs era de com nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro nos puede hacer ser mejores músicos, ¿no? M'explico? Sí. Llavors, bueno, realment ha sigut una investigació molt llarga que ha donat fruit en aquest bebé, aquest llibre, sí. Molt més difícil que no pas fer un disc, eh? Jo estava acostumada a fer discos, sí. Però això ha sigut un part, realment, i estic contenta del resultat i de totes maneres el Jimmy Weinstein i Lily Santon, que són les dues persones, los huéspedes, no, d'aquest festival, ells també tenen una trajectòria musical important i també han estat molt en la investigació, en el terreny de l'educació, no, de les arts, de la música, etcètera. O sigui, jo crec que serà una xerrada molt amb contingut, diguéssim.
Segur. I quines conclusions has estret després d'haver fet aquest llibre, Júlia?
És que, clar, és una pregunta intensa, eh? Encara estic traient conclusions, ¿vale? Encara estic traient conclusions. Però hi ha una cosa que és important que, si em diguéssim, podria sintetitzar amb una frase, el todo, no? Tota aquesta feina de quasi 6-7 anys, vull dir. Jo diria, sí, a través de la molècula he entendido más el espíritu, no? No sé si m'estic explicant d'una manera... Sí. Com que tenim poc temps, saps? No vull tampoc enrotllar-me, jo sóc molt d'enrotllar-me, però m'ha portat a estudis amb altres àmbits, no? Post-neurològicos, no? Ara estic amb tot el tema de la supraconsciència, amb coses que ja... Evidentment, les persones que fem música tenim aquesta sort, no? De poder a vegades convertir-nos en un vaixell, no? A través del qual passa la música, no? Aquesta és la sensació més completa, no? Per un músic. Però és veritat que, clar, el dia a dia pot desgastar molt, no? Jo crec que ara mateix... es necessiten, no?, unes respostes, la gent que està en terrenys creatius, no només la música, no?, en qualsevol professió que aglutini, no?, la lentitud del procés, no?, del i després la immediatez de l'escenari, per dir alguna cosa. Jo crec que és una lectura que pot ajudar a entendre coses, no?, de com funciona la nostra ment i quins factors boicotegen la creativitat, quins factors potencien la creativitat, no?
Ai, doncs hauràs de dir això.
Clar, un factor que boicotegi, per exemple, un que sigui primordial o...
Mira, primordial, per exemple, l'estrès cronificat. És tan fàcil com si ara mateix hi ha un foc, i a nosaltres se'ns oblida ràpidament l'entrevista, oi que sí?
Sí.
Marxem corrents,
sí,
no?
Imagina't
viure amb aquest estat de ojo, incendio, no? Mental, eh? Mm. Que moltes vegades és degut a part que he fet... Bueno, he buscat una analogia desafortunada perquè realment en aquest moment, malauradament, hi ha bastants incendis, sobretot a Catalunya. Mm. O sigui que aprofito per dir... No lancéis cigarrillos, eh, en la maleza. Mm. Bueno, però dit això, tornant a la metàfora del foc. Quan estàs en estat d'alerta perenne, no, el teu sistema nerviós ja es desbalança i adoptes una postura de... a la espera de la catàstrofe, no? Perquè el teu cervell realment el que fa és planificar una fuita, no? O un trobar solucions. I llavors ja projecta el problema abans que el problema realment es presenti, no? Mm. Això què vol dir? Que moltes persones estan, a part de que estem en un moment complicat, no? Perquè hi ha un overbooking de informació tota l'estona, estem rebent inputs digitals, coses, Instagram, TikTok, o sigui, la informació que rep una persona en un dia correspon a la informació que rebíem en, no sé, 2 mesos, no? Mm. Abans de que hi hagués aquesta nova revolució tecnològica, diguéssim, no? Llavors, clar, aquest també és un factor que és com el pez que se muerde la cola, no? Quanta més ansiedad, més busques el alivio, no? La recompensa immediata que te proporciona pues, fer 2 hores de scrolling en Instagram, no? Que això empitjora les coses, perquè, a més, el nostre ment, el nostre cervell, necessita repòs per poder assimilar el que aprenem, no? O donar-li forma. O sigui, nosaltres, quan estem en divagació, ens pensem que no estem fent res, però en realitat estem... La ment està treballant, està ordenant la informació, està descartant coses inútils, està arxivant coses útils. Llavors, és molt important tornar, en certa manera, a lo que éramos antes de no? De tenir un mòbil en la mano, veritat, tota l'estona, i fer les meditacions com es feien abans, no? O sigui, abans estar assegut a l'autobús mirant la finestra al carrer i observant les gotes d'aigua que caïen per el... No? Era una meditació. No podies fer res més, no? Llavors, en aquest sentit... Hi ha un overbooking de coses i hi ha un overbooking de... La gent està estressada, hi ha molta incertesa i, per tant, sí, clar, boicoteja.
Enxerraríem
hores. No ens queda més temps, ja.
Juliet, voltant al Port d'Andratx i també a la presentació del llibre. Una ferrada, moltes gràcies.
Sí, ens veiem allà. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Júlia Valle actuarà al Festival de Jazz i Mas al Port d'Andratx.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.